Buenas tardes, bienvenidos al De Aquí y De Allá, el programa realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Reciban un saludo, Sanae, pratense de origen marroquí. Buenas tardes, Sanae, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos.
Y de Nayad, una nueva incorporación, pratense de origen saharaui. Buenas tardes, Nayad.
Buenas tardes.
Y bienvenida.
Gracias.
Desde aquí le mandamos un beso enorme a Martín, que hoy no ha podido estar, nuestro pratense de origen salvadoreño, con todo su azúcar. Un besito grande. Y obviamente, ¿de quién les habla? Julieta, pratense de origen argentino. Buenas tardes a todos y bienvenidos. En este programa hemos hablado muchas veces del momento en el que una familia llega al Prat procedente de otro país, y hemos hablado de cómo es esa llegada, cuáles son los principales problemas con los que se encuentran y cómo es esa adaptación a la nueva realidad. Si esta familia tiene hijos, una de las primeras cosas que debemos afrontar es la escolarización de los niños y niñas. Pero ¿cómo se trabaja esa adaptación desde la escuela? Una de las herramientas que los niños y las niñas y las familias tienen a su alcance son las aulas de acogida. Para conocer un poco más el papel que juegan estas aulas de acogida, tenemos hoy con nosotros a Nuria Gutiérrez, tutora del aula de acogida del Instituto Valdir Aguilera. ¿Qué tal, Nuria? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Ay, me alegro mucho. Ella nos va a hablar en catalán, como se debe hacer, para que nosotros podamos ir agudizando el oído también y podamos aprender un poquito más cada día. Entonces, yo las preguntas las voy a hacer en castellano para que sepamos qué es lo que vamos a comprender, pero si alguien más se anima, tan valientes que somos estas mujeres empoderadas, lo vamos a desarrollar también en catalán. Nuria, ¿todos los colegios e institutos del Prat tienen aula de acogida?
No, es un... Bueno, alguns centres de secundària del Prat tenen aula d'acollida, també algun centre de primària, però no ni... En principi va ser un recurs que fa una cosa de 12 a 13 anys al Departament d'Ensenyament. Va...
Ah, és nuevito, se puede decir.
Sí, potser, ara no et diria exactament, però potser fa cosa 13 a 14 anys, en el moment que arriba molta gent procedent d'altres països, es veu realment una necessitat d'acollir aquests nois i noies, nens i nenes, en el sistema educatiu català. I, per tant, es veu la necessitat de trobar uns professors que, a part de fer un acolliment lingüístic, després suposo que m'ho preguntareu, però ja entro,
sí.
De fer també un acompanyament emocional d'aquests alumnes.
Molt bé, Núria, bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns en termes generals en què consisteix una aula d'acollida.
Bé, una aula d'acollida, a més, està molt bé, perquè la paraula és acollida, No és una aula on ensenyem català o on ensenyem castellà. És una aula on, òbviament, la prioritat és ensenyar la llengua, en aquest cas vehicular de l'ensenyament, que és el català, però també és un lloc on fem un acompanyament emocional. És un lloc on els nois i noies venen a aprendre, venen a explicar-te allò que els preocupa, i tu intentes ajudar-los, intentes explicar-los característiques pròpies de la cultura, del poble on han vingut a viure, i també, òbviament, a ajudar-los a vegades en aquelles dificultats que puguin tenir en les altres assignatures, no? Allò, mira, ara he de fer aquest treball i ara jo no ho entenc. També és important perquè l'aula d'acollida és un suport per a l'alumnat, però també per als professors del centre.
Claro, en esa relación entre profesor de una materia específica y el alumno, que muchas veces pasa más por la incomprensión y no por el desconocimiento, ¿no? O por la falta de ganas, sino por una incomprensión tal vez de los términos o del idioma o de situaciones X, que pueden ser muy distintas a la ciudadanía ya instalada o autóctona, ¿verdad?
Efectivamente.
Ahí está.
¿Y cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que un alumno pueda inscribirse a una aula de acogida?
Bona pregunta. Mira, això és un tema que està molt bé que m'ho preguntis, perquè hi ha una cosa que és el que es diu la legalitat, i una altra cosa és el que nosaltres fem si veiem que un alumne, tot i no estar el que la, la llei preveu, puguem ajudar-lo. Oficialment, un alumne nouvingut pot passar a, la, a l'aula d'acollida entre 12 i 24 mesos. 12 mesos previstos per a alumnat, jo diria, de llengua romànica, és a dir, llengua parlant castellà o italià o portuguès, és a dir, que parlen llengües molt similars a les nostres. En cas d'alumnes que tenen llengües força diferents de les llengües romàniques, es preveu que puguin estar-hi fins a 24 mesos. Quina és la realitat? La realitat és que hi ha alumnat que en 24 mesos no ha fet el procés, òbviament, d'assolir la llengua, i per tant poden passar més temps. Jo tinc alumnes que porten 3, 4 anys i bé, i allà ben acollits són, perquè, clar, una persona que ve, per exemple, us vaig a posar, un cas de la Xina, per exemple, clar, en 2 anys en tenim prou per aprendre la llengua? No. No. En 2 anys estem encara moltes vegades a l'inici. I clar, òbviament nosaltres des de l'aula d'acollida doncs donem aquest suport. Sí.
Quantes hores a la setmana passen los niños y niñas en l'aula d'acollida?
Depèn. Depèn de les necessitats de l'alumnat. És el que et deia, un noi i una noia que pot arribar d'un país on es parla una llengua romànica, doncs al principi pot passar 5, 6 hores. Clar, un alumne amb moltes més dificultats, que té una llengua molt més diferent, jo tinc alumnes que passen amb mi fins a 10 o 12 hores.
Que bien.
Clar, depèn també de cada noi o cada noia.
Molt bé, Núria. Una altra cosa és, assisteixen els alumnes en horari lectiu o fora d'aquest horari, a les aules d'acollida?
Bé, l'aula d'acollida és un recurs que en principi està previst només per al que és l'horari lectiu. Que després cada centre pugui oferir altres activitats, evidentment, cada centre és un món, però l'aula d'acollida està prevista per a l'horari lectiu. I també diré, en principi, de primer fins a quart d'ESO. No estan previstes les aules d'acollida per al batxillerat, no? Que se suposa que ja és a ensenyament postobligatori. Això no treu que, si cal, des de l'aula d'acollida es doni suport a algun alumne que, per algun motiu que sigui, hagi entrat a primer de batxillerat. I difícilment un alumne entra a primer de batxillerat acabat d'arribar del seu país, generalment. També insisteixo, no és el mateix parlar d'alumne amb llengua romànica que alumne, o per exemple, persona que parla castellà, ja directament és molt més fàcil. Però generalment, alumnat que entri a primer de batxillerat nouvingut, no hi ha gaires casos, jo no me n'he trobat gaires.
Que sí.
Bueno.
Que sí te has encontrado con uno. Sí. Que el año pasado me acuerdo que nos conocimos justamente así, sí, ¿no? Que teníamos una estudiante japonesa de intercambio en casa y ella fue la que el primer contacto que tuvo con el colegio Yuji, porque ella sí que era una estudiante que venía, si bien hablaba bastante bien catalán y castellano, pero bueno, necesitó de esas, y estaba ya en primero de bachillerato, recuerdo. Así que, bueno, ¿ves? Ahora no puedes decir que, no, que estás...
No voy a decir porque era un caso mica, bueno, pero
era,
sí.
Era un caso especial, pero eso da la amplitud del margen en el que se pueden mover y justamente que no queda nadie afuera, sino que en todas las circunstancias e independientemente de cuál sea la situación, pero se acogen a todos los niños en todas las circunstancias y la verdad es que de una manera muy acogedora, porque se sientan muy cómodos, o por lo menos esa fue la experiencia de Yuji con nosotros.
Y fuera del aula de acogida, ¿cómo es la adaptación de estos chicos en clases electivas de día a día?
És el que us comentava. Tot depèn de la llengua... No diré llengua materna, perquè és un terme que lingüísticament ja queda una mica obsolet. Jo diré llengua primera, llengua familiar. Sí? Clar, una persona que acaba d'arribar d'Argentina, de Cuba, porten molt poc temps aquí i de seguida, si més no tenen, la comprensió és molt fàcil. Per tant, l'adaptació és relativament fàcil. Realment és senzilla. Sempre hi haurà casos que ja no tenen tant a veure amb la capacitat o no, sinó que cadascú, a banda de que dominis o no la llengua, tens una aptitud o no. Clar, en el cas d'alumnat amb llengua molt diferent, que no sigui llengua romànica, es fa moltes vegades complicat. Complicat per a l'alumne i complicat per al professor. Perquè els professors, una altra cosa no, però tenim molt bona intenció. Però sí que és cert que moltes vegades, clar, quan tu tens 30 alumnes més a l'aula, tens un alumne que saps que no t'entén, tu ja fas l'esforç de preparar-li material, d'adaptar-li material, I a vegades es fa difícil.
Sí.
Molt difícil, bé, suposo que, no? Per tant, és un procés lent, eh? És molt lent.
Habitualmente se corresponde el nivel del curso que les toca cursar por edad con el curso que les tocaría hacer en su país, por ejemplo?
No sempre. No sempre. Depenent del país d'origen, simplement les coses fan diferent, no? I no sempre és així. Tot i així tampoc ens trobem casos molt greus, eh? Que el procés d'adaptació és relativament fàcil.
Bueno, però va ser un any o menys, més o menys, no?
A un año menos, depende.
A mí me pasó.
Sí.
Sí, cuando llegué no había clases de acogida, no claro. Había nada. Entonces tenía que hacer un nivel más bajo de lo que tenía que hacer.
¿Pero qué vos dices? ¿Te van a posar en un curso?
Més baix.
Més baix. Claro, aquí intentem...
Però fa molt anys, eh?
Clar. Però per això et deia que el recurs claro. A l'aula d'acollida és una cosa relativament nova. Sí. Relativament.
Sí, sí, claro. Sí.
Clar, nosaltres intentem... No només mires l'alumne amb... des del punt de vista acadèmic, del que sap també, des de pensar en la seva edat. Clar, no podem agafar un nen de 12 anys i com que no domina la llengua, no posarem en una classe de tercera primària.
Ja.
Sí, no?
Sí. Lògico.
Sí, sí. Són coses diferents. Sí, sí.
I com has dit, que jo venia d'altre idioma, que no era romànico, pues era totalment difícil per a mi, entonces m'han puesto con un nivell més bajo por el problema así del idioma. Tenía que, bueno, no había clases de acogida, solo entre los profesores, me ayudaban, una profe de catalán se ofreció y me hacía clases para enseñarme cómo es el catalán, poco a poco, para integrarme.
¿En cuántos años vas a arribar tú? Si no es muy...
93.
¿Al 93 que tenías? Vull dir, ¿vas a arribar a primaria o vas a arribar a secundaria?
Secundaria, ya tenía la, no, yo tenía la, el bachillerato ya hecho en Marruecos.
Ah, molt bé. Clar, també l'edat depèn molt. Clar. No és el mateix arribar amb 6 anys que arribar amb 14 anys.
Sí. Bueno, però a tu juicio, ¿cómo viviste esa situación de que te bajaran de un nivel?
Mal.
Sí, pero claro. Sin embargo, ¿fue beneficioso el hecho de que se esforzaran en poder ayudarte justamente
en
esa
cuando ves
condición?
A los profes implica y te ayudan y tal, claro, ya te olvidas que estás un nivel más bajo. Bueno, dices, bueno, ya estoy aquí, ya aprendo y ya está. Y la verdad que me ayudaron bastante. En tanto bueno. en esto, también con validación del título y todo eso.
¿Viste? Fuiste.
Que ya no tenía nada, sabía nada de castellano. Bueno. Y ellos me daban, mira, tienes que hacer esto, te vamos a acompañar, me acompañaron hasta el gobierno. O sea, me ayudaron bastante para hacer con validación del título y todo eso. Sí.
Ah, muy bien.
Que en aquí la ella del español. Que antes hacía FP.
Vale. O sea que sentíte mucho. Muy orgullosa porque entonces fuiste el germen de las clases de acullida,
sí,
¿verdad?
Sí, y tal.
Y lo mismo que me ayudaban en catalán, lo mismo cuando estaba haciendo clases también normalización lingüística, casi los mismos pasos, ¿eh?
Muy
sí, una profe que se implicó mucho.
Qué bueno.
Sí, sí.
Muy bien. Bueno, Núria, ¿quién es el principal contingut que es dona a las aulas de acullida aquí?
Quin és el principal contingut? Home, clar, d'entrada el principal contingut és la llengua, la llengua catalana. Com comencem? Doncs clar, com s'ha de començar, no? Per principi, fent el que seria un vocabulari bàsic. Clar, aquí hem de distingir, hem de fer diferència entre el que és una competència conversacional, és a dir, el que tu et permet anar el dia a dia al supermercat, al metge, no? El que seria una conversa, i després, que és el més complicat, que és la competència acadèmica. I generalment quan... Jo parlo, no? Jo vaig a fer un curset d'anglès, no?
Sí.
En principi, vull parlar, mantenir una conversa... Tu imagina't la dificultat d'arribar a un centre. Jo ara parlo, clar, des de la perspectiva de secundària. Arribes amb 12 o 13 anys, has d'aconseguir una competència conversacional, però no només, perquè representa que t'has d'enfrontar uns estudis.
Sí.
I en poc temps has d'aconseguir tenir un nivell de llengua per poder-te comunicar el dia a dia, però també per fer front a tasques.
Sí.
Que impliquen una complexitat.
Que l'he vivido jo i...
Ho saps.
Sí.
Per tant, des d'aquest punt de vista s'ha de ser... Bueno, s'ha de ser molt empàtic. De fet, no cal ser molt empàtic. Quan et trobes un alumne, dius... Ets capaç de posar-te en la seva pell, no?
Sí.
I, caram, aquest noi pobre... No, i no dic pobre de manera...
Ja.
No. Sí, sí, sí.
No vull parlar de compassió ni molt menys. Però és, ostres... Ha d'anar a poder anar al metge, ha d'anar a la perruqueria, a vegades fins i tot ha d'acabar fent de traductor, moltes vegades, d'intèrpret de la família,
sí.
I a més representa que ha d'entendre la classe de matemàtiques, de naturals o de...
De matemàtiques a un, con los números te apañas, pero cuando te toca, a mí cuando ha dicho, encima entré y pasaba un listado y me dice, en catalán ley, y digo, ¿En qué me habla?
No. Sí, sí, sí.
Diciendo a una chica, mire que yo no sé, que acabo de llegar, que yo no sé nada. Y mi mamá había una chica del mismo país y le estaba diciendo que ella no entiende nada. Y lo pasé, bueno, pero cuando tocaba los números sí que lo hacía. Pero para contestar, para explicarlo, me costaba mucho.
Algo que fue muy gráfico, que me ayudó a acompañar a Yuji en su momento, que me comentaste, era que yo sentía que, no sé si lo comentamos en ese momento, de que como que se dormía. Macarena me decía, mi hija, me decía que parecía que como que estaba adormecida todo el día en la clase. Y vos me decías que era muy normal. Imagínate, me dice, vos estar en una clase en China, donde hay gente que está todo el tiempo hablando en chino y vos estás en una clase. Es que lógicamente te vas a ir a otro mundo, a otra, a otra situación y te va a dar sueño. Y yo me imaginaba y digo, pobre criatura. Pobre en ese sentido, es decir, y tiene que estar. Sí. Y tiene que esforzarse. Sí. Y tiene que... Uy, qué difícil.
Bueno, ¿y cómo, bueno, Nuria, ¿cómo se afrenta la diversidad de idiomas, el desconocimiento del catalán y el castellano?
Bueno, yo torno a insistir. Si ets parlant de llengua romànica, molt més fàcil. Si no ets, és més complicat. Per què? Perquè, clar, tu arribes a un lloc on has d'aprendre dues llengües, que a més, s'assemblen moltíssim.
Sí.
Mm-hmm. Llavors, s'ha de fer també un fins a un cert moment, tu vas aprenent i no acabes de saber realment què és català i què és castellà.
Sí.
I per acabar d'entendre què és una llengua i què és una altra, poden passar molts anys.
Sí.
És així.
Sí, porque és així. Me pasó igualment. Que sí. Yo antes, como cuando llegué yo en 93, no había tanta tecnología, no había internet, no había nada.
Claro.
Entonces solo sé que en España se hablaba español. Y cuando llegué digo, ¿eso qué es? No sé, ¿con qué idioma hablan? Me quedé y digo, bueno, encima del castellano tengo que aprender otro idioma.
Uh-huh.
Lo que me ayudó mucho el francés, para entender el catalán, más o menos.
Claro.
Pero aún así, claro, para tú que contestes y haces una frase completa y contestar, es difícil.
Uh-huh.
Salía a comprar y dicen, ¿cuánto? Y yo soltaba el dinero.
Era muy generosa.
Sí, 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 y primero cuando voy al médico, por ejemplo, digo, mira, primero yo no entiendo, yo te lo voy a explicar con señales. Y yo, y poquito a poco, tenía que esforzarme día a día y ya está. Por eso, entre los dos idiomas, cuando llegas es difícil.
Bueno,
si te pones en...
Sí. Claro, si vens un país... Jo, per exemple, no? Tinc l'experiència d'això. Tenim bastant alumnat d'origen xinès.
Uh-huh.
Clar, jo veig la diferència entre els meus alumnes d'origen xinès o, per exemple, l'alumne que tinc d'origen brasiler. Clar, no hi ha aquest origen brasiler.
Ràpid.
En un any i mig... molt bé, no? En canvi, clar, els alumnes xinesos, la dificultat és molt gran.
I se ponen, bueno, tanto los brasileños como los chinos en la misma aula.
Sí. El tema d'organitzar, no sé si m'ho preguntareu o explico com organitzo l'horari.
Contanos, sí, adelante.
Mira, a l'hora d'organitzar un horari d'aula d'acollida, suposo que si tingués algun altre company o companya que treballa en altra aula d'acollida, us explicaria una cosa diferent, perquè no hi ha una fórmula establerta.
Sí.
No hi ha una fórmula establerta, però sí que hi ha uns requisits o alguna cosa que s'hauria de respectar. S'intenta, en la mesura del possible, que l'alumnat pugui fer assignatures com música, visual i plàstica, tutoria o educació física, aquestes quatre assignatures les pugui fer a l'aula amb la resta de companys.
Uh-huh.
Per què? Perquè són matèries en les quals no necessites... Sí que necessites la llengua, però no tant... com en altres matèries, però d'altra banda també són assignatures on tu pots intentar fer aquest vincle amb altres companys. Clar, si has de fer un dibuix, òbviament que necessites l'explicació de la professora, però és molt més fàcil que no fer segons què.
Sí.
I també és l'oportunitat per poder establir relacions amb altres companys i també, a veure, per sentir que tu estàs fent alguna cosa que també saps fer.
Mm-hmm.
Perquè... A vegades també m'he trobat en casos d'alumnes que arriben del seu país i diuen, és que jo al meu país treia molt bones notes. Era un bon estudiant.
Sí.
I de cop i volta vinc a un lloc on, caram,
ja no sóc... A mi em va passar al revés. Jo treia males notes allà.
Sí, i aquí veus, caram, no? Doncs.
T'ha visto beneficiada, molt bé.
Perquè a vegades és al revés, és aquella sensació de dir, és que el meu país era molt bona o molt bo. clar, però aquí no puc ser, però no perquè no sigui bona, no perquè no sigui intel·ligent, no perquè no en tingui ganes, és que clar, l'instrument bàsic que necessito per ser bo o bona és la llengua.
Sí. Entonces ahí el aula de acogida tiene un doble trabajo, que es trabajar la frustración que puede generar el hecho de toda la situación nueva y enfrentarse a sus propios miedos y a sus propios retos de aprendizaje.
Sí, uf.
¿Cuántos profes atienden un aula de acogida y si es necesaria una preparación previa o determinada para poder llevar adelante un aula de acogida, Nuri?
Això també depèn de cada centre i depèn de la dotació que tingui cada centre. Tu pots tenir una dotació d'un professor sencer. Quan dic un professor sencer, no vol dir que els professors es divideixin, però parlo d'una dotació d'un horari complet. Pots tenir una dotació de mitja jornada, diguéssim. Sí. Pots tenir un professor, en pots tenir dos, en pots tenir tres. Jo sé d'un institut al barri del Raval que eren tres professors d'aula d'acollida, perquè la quantitat d'alumnat nouvingut era molt gran, no? Nosaltres hem estat sempre amb un sol professor a l'aula d'acollida i aquest any hem tingut sort perquè, tot i que tenim la dotació d'un professor, però ens hem pogut muntar bé per tenir els horaris per ser dues.
Que bueno.
Llavors, hi ha moments que coincidim les dues professores. I això també és una meravella. Perquè si a més pots trobar un company o companya, que, com és el nostre cas, l'altra companya, l'aquí de salut, la Montse, que ella és, bueno, és molt bona en temes socials. Clar, jo sóc més la de llengua i quan s'han de fer altres coses més de socials o fins i tot aspectes més creatius, allà tenim la Montse, que fan coses superxules, treballs molt macos, i et sents superbé.
I a veure, sois complementàries, no, llavors?
Sí, exacte.
Molt bé.
I no sé si quedó respondido a lo que te preguntaba.
Sí,
que
perdó,
si necesita... No, no, está bien. Pero necesitamos de una preparación específica, concreta, alguna carrera determinada, ¿cómo es?
A veure, a les aules d'acollida pot entrar qualsevol professor. La secundària. Bueno, sí. La primària, la primària. Clar, gairebé tots els centres es prioritza que la persona que entra a l'aula d'acollida sigui de llengua. Se sol prioritzar, no? Jo també he trobat companys o companyes d'altres centres que, fins i tot, aules d'acollida, sé d'un institut de Cornellà de Llobregat, de fet jo soc de Cornellà, on a l'aula d'acollida passen, crec que fins a quatre professors diferents, i passen dues professores de llengua, i també a certes hores passen professors de ciències, perquè llavors es pot treballar també les ciències des de l'aula d'acollida. I és fantàstic. Per tant, les combinacions són infinites. Infinites en el sentit que també depenen de les necessitats del centre.
Que bona.
Molt bé, Núria. Quins són els principals reptes que s'han d'afrontar els nois que arriben a les aules d'acollida?
Home, molts, molts. El primer repte és acceptar que la seva vida ha canviat. Que la seva vida ha canviat vol dir que, clar, ja... podrà tenir els seus costums, les seves tradicions, les podrà mantenir en un àmbit estrictament familiar, i quan dic estrictament familiar vull dir a la família o aquells amics o amigues, no? I jo diria que un dels grans reptes, clar, és el lingüístic, és veure com la teva llengua, que fins ara era la llengua que et servia per absolutament tot, de cop i volta només et serveix gairebé com aquell qui diu per parlar amb la teva família. O per mirar les pàgines d'internet on tu busques informació, o per parlar amb els amics o amigues a través de WhatsApp dels teus companys o companyes. Però jo, això és un repte important, eh? De dir, caram, jo abans ho feia tot en urdu, ho feia tot en àrab, i ara, de volta, no. I a partir d'aquí és, arribo a un altre lloc, tinc una altra llengua, tinc una altra cultura, i ara m'he d'integrar, què he de fer jo, què han de fer els altres, fins a quin punt he de... adaptar-me jo, fins a quin punt els altres han de fer també un esforç per adaptar-me.
Sí.
Adaptar-me. Acollir-me. Podria dir més coses, però tampoc.
¿Y cómo responden los chicos al servicio de la aula de acollida?
Bé, molt bé.
Sí?
Sí.
¿Contentos?
Sí, sí. Perquè és un espai de, com jo diria, de distensió. Fins i tot, si a l'aula d'acollida hi ha més companys que procedeixen del mateix país que tu, i amb els quals pots comunicar-te amb la teva llengua, jo diria que és un moment de descans, eh? Perquè és allò de dir, bé, ara que porto no sé quantes hores sentint parlar català, castellà, els companys...
I se los deja, se les da ese espacio, se les permite.
Sí, clar. Hi ha moments que a la meva aula d'acollida sóc jo la que sóc nouvinguda. Clar. I en aquells moments és quan realment m'adono més de com ho deuen passar ells, perquè hi ha moments que jo... tinc 4 alumnes parlant en xinès. I jo penso, clar, i òbviament no entenc absolutament res. I a vegades passen 5 minuts i jo tinc mal de cap. I no ho dic de manera despectiva, eh? Clar, jo em poso en la seva pell, dic... Imagina't, passant no sé quantes hores, sentint companys que criden, que se'n riuen, però tu no saps per què criden o per què se'n riuen, no? Que aquí també ve la desconfiança, a vegades, que és natural.
Uau.
Jo, tornant una mica al principi, quan vaig venir, la veritat és que en aspectes lingüístics no vaig passar tan malament, perquè de seguida vaig agafar l'idioma, encara que no parlava cap d'ells, ni castellà ni català, però sí que és veritat el tema de les amistats, de fer amics a una edat de cursar tercer d'ESO, on tots estan agrupats en petits grups, parlant de diferents llengües, i tu estàs com ara cap aquí, ara cap allà, i llavors és, crea molta més...
tensió?
Inseguretat.
Ah, diràs.
Inseguretat, i és com que t'acabes aïllant una mica, perquè no acabes d'engaixar...
Clar. I suposo que, fins i tot, a nivell d'interessos, no ho sé, no? I a més, si t'ho pregunto. Clar, suposo que els interessos dels adolescents, segurament, del teu país de procedència, tampoc sempre coincideix amb els interessos dels adolescents del país d'acollida. Que encara aquest és un altre tema. I és que jo, quan estava al meu país, l'adolescència es vivia d'una manera.
Sí.
O la infantesa, fins i tot, eh? Aquí, l'adolescència o la infantesa es viu d'una altra manera, perquè segurament es concep d'una altra manera. I això també és un repte.
Qué tema especial, pero tan maravilloso el poder ir conociendo un poco más tanto de nosotros mismos, porque acá las chicas han expuesto sus situaciones personales y cómo lo afrontaron en su momento. Yo vine grande ya.
yo
la inquietud tal vez la pasó más mi hija, que llegó con 4 añitos. Bonita, yo recuerdo a Nayad cuando era tan pequeñita, que venía del Sahara en los veranos y ya después se quedó a estudiar y bueno, y ha continuado toda su vida maravillosa aquí. Ya la escuchamos hablar, que parece que ha nacido aquí.
Fantástico.
Es un encanto. En este momento, Nuria, ¿cuántos chicos hay en el aula de acogida del Valdir Aguilera?
Son 14.
14.
Wow, sí.
Y rápidamente, contame, ¿qué nacionalidades tienen?
¿Qué, perdona?
¿Nacionalidades tienen? ¿Qué origen tienen los chicos?
No, en realitat tampoc moltes, eh? El que més tenim són alumnes d'origen xinès. Tenim una noia d'origen brasiler, un noi que és d'origen cubà. I què més? Si tenim després... Sí, també tenim el... No he de dir noms, però noms no.
No.
Que és de Gàmbia i República Dominicana.
Media ONU metida en el Valdir Aguilera.
I no sé si em deixo algun lloc, però diria que ja està.
Qué
I
bien.
També algun alumne que ha arribat de dins del país, no? Que ha vingut d'alguna zona d'Espanya, parlant castellà. Però...
Claro, però que també necessiten ese apoyo i ese acompañamiento, ¿verdad? Sí. Para el tema de la lengua vehicular, que és lo que hablábamos. Sí, sí.
¿Y cuál es la nacionalidad más habitual?
A la nuestra habla de acollida, la xinesa. Sí.
Mira. ¿Hay un número máximo de alumnos que pueden asistir a un aula de acollida? Porque si me decís 14, no sé, ¿los tienen todos juntos?
No, tots alhora no. Ara no sabria dir-te el nombre exacte. Clar, també depèn de la quantitat que jo us deia, de la dotació. En funció dels alumnes que tens, el departament, clar, dona doncs, més hores i més o menys professorat. Clar, és el que us estava comentant. En aquest centre que jo conec del Raval, sé que hi havia moments que m'havien comentat que no sé si havien arribat a tenir més de 25 alumnes. No tots els 25.
Wow.
Els 25. fins al punt que... Quan treballava allà em comentava un company, deia, clar, és que estic a l'aula d'acollida, molts dels meus alumnes, bueno, la majoria, són d'origen pakistanès, ja no sé si ells aprenen català o jo estic aprenent urdu. I és veritat,
bueno,
és veritat.
Bueno.
No?
Que bueno.
Sí. I bé.
Molt bé. I com és l'integració dels pares d'aquests alumnes en el centre educatiu?
Bé, amb els pares es fa, òbviament, una acollida inicial i sempre, en realitat, com qualsevol altre alumne, en aquest sentit. Sempre que es necessita, parlem amb ells. També intentem, en la mesura del possible, clar, nosaltres podem oferir el recurs que és l'aula d'acollida i que és el centre, però també, gràcies a l'Ajuntament, gràcies a plans, no?, que jo diria externs al centre, també s'intenta... doncs oferir la possibilitat als alumnes que no només es relacionin al centre, sinó també fora. És buscar, doncs, això, activitat de futbol o a l'estiu. I en aquest sentit també als pares se'ls intenta dir, mira, sí, necessites aquest recurs, no? Una mica l'acompanyament que es pot fer en realitat com en qualsevol altra... Perdó. Com en qualsevol altra família.
Aquí vamos a tener tiempo para toser, para respirar, para soñar y para recordar sobre todo, porque enseguida vamos a profundizar un poquito más en nuestras compañeras de radio también para que nos cuenten un poquito más de la experiencia. Pero antes vamos con la última pregunta, antes de pasar a los casos personales. Sanae, ¿quieres comentarle la última? ¿Durante cuánto tiempo asisten estos niños? Eso es lo que habíamos comentado al principio, sí, entre 12 y 24 meses. Pues entonces ahora sí me gustaría preguntarle a Nayat, que es la que estuvo desde más pequeñita aquí. En esa época no habían aulas de acullida, pero no. ¿Cómo fue tu experiencia en el primer contacto con el centro? Porque era primaria, ¿no? O no, no, ya era secundaria. Ya era secundaria.
¿Tercer de eso?
Tercer de eso.
¿Nos parlas en català? Perfecte.
Visto, visto.
Amb tu. Espectacular.
Sí, sí. Bueno, jo vaig arribar amb 15 anys. Bueno, començo una mica abans, perquè entengueu una mica la situació. Jo, als 12 anys, vaig haver d'anar a Argelia a estudiar a l'institut, perquè on jo visc, que és als campaments de refugiats saharauis, no hi havia a l'hora... instituts, només s'havia de fer fins a la primària. Llavors, per tu voler continuar estudiant, hauries d'anar de marxar fora. En el meu cas, em va tocar anar a un internat que està a una localitat d'Argelia, uns 40... 24 hores en autocar. Uh-huh. Bueno, havies atravessat tot el desert, bueno, és una mica complicat. Llavors, als 14 anys em van oferir la possibilitat de venir aquí a estudiar. Em van dir que no calia que anessis a l'internat perquè ja tenien tot enllestit, el tema de papers, de visat, passaport i tot, i que no calia que perdés el temps en un viatge tan llarg perquè de seguida havia de venir aquí. Què va passar? Que els papers es van enlentir, hi va haver un problema i vaig perdre tot un curs sense fer res. Llavors imagina't que després de tot un any sense fer res, venia aquí. Que havies desconnectat del tema de rutina escolar, vens aquí, en un país que parlant dos idiomes totalment nous, bueno, jo entenia una miqueta del castellà, però del castellà que s'entén per comunicar el castellà acadèmic, el que tu devies, i més a més el català, era tot un repte, no? Però sí que és veritat que em vaig sentir molt acompanyada a l'hora acollida. Jo vaig començar el segon trimestre, perquè el primer vaig arribar a finals de novembre, em van dir que no, que seria d'escoltar, d'adaptació, però que em comptarien a partir del segon trimestre ja em comptarien doncs, exàmens i tot. A mi em van treure l'assignatura de física i química per poder anar a l'aula de acollida, no sé si eren 2 o 3 hores de la setmana, i ja acabat aquest curs ja no vaig tornar a l'aula d'acollida. A quart d'ESO ja sí que tenia el mateix nivell que els meus companys.
Vaja, que velocitat, por Dios, increïble, que bueno.
I després em vaig també posar un repte, que és el batxillerat, i a més un batxillerat científic, on jo tenia la base de matemàtiques i de ciències molt més baixa, perquè el nivell no és el mateix nivell que aquí. I bé... Aquí estic, després.
Qué bien.
Ho has explicat així, aquí sí, com si fos molt fàcil, eh?
Sí. No. ¿En qué colegio o instituto estuviste en el aula d'acollida, Nayat?
Jo vaig estar a l'institut Ribera Baixa, que està allà al costat. Sí. I molt bé.
¿Y cuántos años tenía? Bueno, ¿durante cuánto tiempo fuiste...? Bueno, ya lo has dicho, ¿no? Antes.
Sí, tenías, ¿qué? Unos 13, 14 años.
Jo quan 14, vaig venir aquí tenia 15 anys.
Ah, 15.
15 anys. Per això vaig estar al tercer d'ESO perquè jo a l'Argèlia vaig cursar...
Ah, vas prendre el curs.
Vaig cursar segon, i primer i tercer. Però aquest any que vaig perdre em va fer que jo al tercer d'ESO vaig fer amb companys que tenien un any menys que jo.
¿Y cuánto tiempo fue ese récord que hiciste en aula de acogida?
Als dos...
trimestres.
Tres meses,
dos
máximo.
Trimestres.
Dos trimestres.
El segundo y el tercero, ¿no?
¿Cómo valorarías esa experiencia?
Bé, molt positiva, perquè a part de... Jo recordo que el mètode que seguien en les aules d'acollida era per blocs, es feien com uns dossiers, no?, que començaves des del principi i després anaves progressant, no?, depenent de l'idioma. També cal dir que a mi em va agradar molt l'idioma, llavors em vaig ficar molt a escoltar la ràdio en català, intentar, jo sempre que anava fora de casa, perquè aquí al Prat no es parla tant de català, però sí que és veritat que surts una miqueta més des de la zona del Baix de Llobregat, i ja sí que es parla més el català, llavors a mi és un idioma que m'agrada bastant i intento prioritzar.
Que bien.
I sí que és veritat que primer començo en català. Si em segueixen la conversa bé, si no, ja m'adapto. Igual que qualsevol altre idioma, si és anglès, àrab, perquè jo tinc l'idioma principal com la Sanae, d'origen àrab.
Mm-hmm. Però, independentment, el hassaní és similar, però no és igual, ¿verdad?
No, el hassaní és un idioma que es parla al Sàhara. El més similar que el tenim és el dialecte del Mauritània.
Mm-hmm.
Culturas no molmes.
Vos en ese caso no entenderías.
No.
Yo sí que la entendría porque se asembla una miqueta al que es parla Argelia y vos sí que sí, podríem...
Pero yo no nada.
Nada.
Nada, porque está de punta a punta, no, nada, nada.
Mira vos. Curioso,
¿eh? No, porque ¿te acuerdas que te comenté la chica? No lo entendía y digo, conozco a una chica que se llama Najat, que es del Sahara, porque me encontré con una señora que quería que alguien la acompañara, ella del Sahara, y me hablaba y yo no entendía nada.
Ay.
Y le dije, ya te paso a la compañera, que me sentía bueno. Mal, pero no podía hacer nada.
Qué curioso. Tant,
¿parles molts idiomes? ¿Català, castellà, àrab?
Anglès.
¿Anglès?
I jo no sé què més.
Hem dit, sí, me'n distinteixen algú, no? Català, castellà, àrab, anglès...
Francès.
I el hassaní.
El hassaní,
exacte. Clar, 5 idiomes. Wow. No. No, i tu?
Sí.
4, no? 3 o 4, també.
Menos, ¿no?
Ah, però tu és que parlaves francès, no?
Sí, perquè quan fem els estudis, és com aquí, claro. El català, sí. Pues ahí, árabe i francès. Sí, claro. Sí.
I tu experiencia ya nos has contado, bueno, que fue positiva.
Ah, positiva, ahí está. A pesar... Eso te hablaba ya.
Ay, eso quería escuchar.
Yo he vivido más años aquí que ahí.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Sí, ya estoy, he vivido más años aquí que ahí. O sea, de aquí y de allá, ¿no?
De aquí y de allá. ¿Y vos cuántos años ya llevas?
Yo por aquí 7 años.
Qué bonitas, que son unas criaturas de Dios, qué cosa hermosa. Y yo sí, también, muy, muy contenta con mis 13 añitos acá. Tengo 13 años, yo soy una adolescente, estoy en plena pubertad. Pero mi hija que llegó acá con 4 añitos, la verdad es que no tiene acento. Y el otro día me comentaba algo curioso, que las chicas de vóley le dicen que hable en argentino. Y digo, ¿y cómo es hablar en argentino? Me dice, ¿cómo hablas tú? Y ahí yo dije, ay, que mi hija no habla igual que yo, pensé. No. Y ahí es cuando te das cuenta, sí. O cuando el pequeño me dice, estamos hablando en otro idioma. Cuando a veces yo me sale la vena potablaba y le largo algo en catalán. Y me dice, estamos hablando en otro idioma. Le digo, hijo, es que tú has nacido aquí, claro, y tú sí que eres catalán. Y nos reímos. Pero bueno, esas cosas que tiene la diversidad, bendita, claro, sí. La diversidad. Bueno, Nuria, un placer haberte tenido con nosotros. Te vamos a seguir llamando, esta es tu casa, para que nos vengas a contar estos progresos que vamos haciendo con nuestra nueva ciudadanía, nuestros nuevos niños y niñas en estas aulas de acogida. Muchísimas gracias, sobre todo por ese cariño que se nota que todos estos profes, al igual que tú y tu Dream Team, realizan, sobre todo porque nos damos cuenta, como madres o que hemos tenido amigos y contactos, lo necesario y lo... Bueno, lo importante que es para todas estas criaturas que podamos estar a su lado. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, pues hasta aquí el de aquí de allá de hoy. Muchas gracias a nuestra invitada, como acabamos de decir, Nuria Gutiérrez, profesora del aula de acogida del Instituto Valdir y Aguilera, por acompañarnos esta tarde de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Sanae, Nayad, un beso grande a Martín. Gracias a nuestra queridísima Ana allí en los estudios. Y a todos ustedes, hasta pronto, hasta el próximo programa. Venga. Esto fue el de aquí y de allá.
Adiós.